El món de l'esport internacional està ara mateix pendent d'un tifó. Dos dels esdeveniments amb més seguiments mundial, el Mundial de Rugbi i la Fórmula 1, tenen la mirada posada en els moviments i en la potència de Hagibis, un tifó que ha estat considerat com a violent i que es dirigeix cap al Japó. Jordi Turia, bona tarda.
Bona tarda.
De fet, els organitzadors del Campionat del Món de Rugbi ja han reaccionat suspenent dos partits.
Que estaven programats per dissabte a la zona on es preveu que passi aquest tifó, que diuen serà un dels més violents que han afectat el país nipó, amb velocitats que poden superar els 200 km per hora i acompanyant també de pluges torrencials. Els dos partits que no es jugaran són el Nova Zelanda, actual campiona del món, Itàlia, i el sempre atractiu França-Anglaterra, amb milers d'aficionats d'aquests països que han viatjat fins al Japó. Però atenció, perquè també perillen alguns partits previstos per diumenge, com el Japó-Escòcia, que és decisiu. La Federació Escocesa, de fet, està pressionant l'organització perquè no suspengui aquest partit. I el calendari ha volgut que aquest cap de setmana estigui programant també el Gran Premi del Japó de Fórmula 1 al circuit de Suzuka. L'organització ha dit que està pendent del tifó i del possible impacte a la zona d'aquest circuit. Ha fet un comunicat on diu que la seguretat serà la prioritat absoluta i que demà, a les 5 de la matinada, hora d'aquí, prendrà una decisió. Cal recordar aquí que fa 5 anys el pilot francès Gilles Bianchi va morir a causa d'un greu accident provocat per les condicions adverses d'un altre tifó en aquest mateix circuit. Per cert, que alguns ja recorden que l'any vinent es disputen al Japó els Jocs Olímpics.
Doncs tot l'embolic. La Fórmula 1 pendent d'aquest tifó, dos partits del Mundial de Rugbi en poden ser més suspesos. Francesc Mauri, bona tarda.
Bona tarda.
Tan bèstia és aquest tifó?
Sí, ara mateix es troba dins del mar, té categoria màxima, és a dir, categoria 5, i per tant és un animal, una bèstia, com deies tu.
Només a la zona de Tòquio o a tot el Japó?
A veure, ara es troba dins del mar, ha de tocar la costa amb força entre 3 i 4. Això vol dir, com molt bé dèieu ara, al començar els esports, amb vents que poden voltar els 200 km per hora. Ha d'impactar plenament cap a la zona de Tòquio. Sí que és veritat que l'àrea de Suzuka, en aquesta prefectura més situada al sud-oest, doncs no seria una zona d'un impacte tan directe, però bé, sigui com sigui, el radi d'acció de les pluges torrencials, dels vents forts, etc, hi serà. I, clar, jo no sóc el director de la carrera i imagina't, el Japó em queda lluny i, a més, no hi he estat mai. però em dóna la sensació que el més assenyat serà la suspensió d'aquesta carrera, encara que no passi, diguem, el nucli, el rovell de l'ou per sobre del circuit.
Doncs aquesta és la previsió. Veurem què és el que acaben decidint els organitzadors del Mundial de Fórmula 1. Els del Mundial de Rugbi ja han decidit suspendre un parell de partits. Francesc, gràcies. Bona tarda.
Bona tarda.
Però encara una cosa més. Per què, Eudald Serra? Bona tarda.
Bona tarda.
Habitualment, en un Mundial, quan es suspèn un partit, es juga més endavant. Però en el cas del Mundial de Rugbi, quan se suspenen els partits, el reglament diu que el resultat és d'empat a zero. No es juga aquest partit. Recordem que som en fase de grups. Per tant, algú en surt beneficiat i algú en deu sortir perjudicat d'aquests partits que acaben amb 0-0.
Sens dubte. L'empat es premia amb 2 punts. I de moment, dels dos partits suspesos, el que tenia més coses en joc era l'Anglaterra-França. Amb l'empat, Anglaterra ja sap, segura que acaba primera de grup i França segona. Si el partit s'hagués jugat, França tenia opcions de ser primera de grup i, per tant, de tenir un rival a priori millor als creuaments dels quarts de final. L'altre partit, que ja se sap segur que no jugarà, el Nova Zelanda-Itàlia, no afecta tant, perquè Nova Zelanda acaba igualment primera del seu grup i Itàlia tercera, que ja sap que està fora dels quarts de final. Ara bé, atenció, si al final també s'acabessin suspenent els partits del grup A, Irlanda-Samoa i Escòcia-Japó, aquí sí que pot haver-hi molta polèmica i molta transcendència, perquè ara mateix, entre el Japó, Escòcia i Irlanda, encara està en joc les dues places pels quarts de final i s'ho juguen tot en aquesta darrera jornada. Què passaria si se suspenessin, si acabessin els dos partits amb empat? Doncs que la gran perjudicada seria Escòcia, que quedaria fora dels quarts de final, Japó i Irlanda passarien a la següent ronda.
Doncs veurem què és el que acaba passant durant el cap de setmana. De moment tenim un parell de partits del Mundial de Rugbi suspesos. N'hi ha d'altres que estan pendents d'aquestes previsions, igual que el Mundial de Fórmula 1. Mentrestant, avui hem sentit el jugador del Paris Saint-Germain, Neymar, que des de la concentració de la selecció del Brasil ha parlat del seu moment actual, de Leo Messi i també del seu futur, Montserrat.
Doncs sí, Neymar da Silva Santos Júnior celebra avui el seu partit número 100 amb la selecció del Brasil i avui ha rebut un homenatge de la federació del seu país. El davanter del PSG ha reconegut obertament que l'estiu passat va voler marxar de París, però assegura que ara mateix se sent força bé al seu club actual.
Me sinto feliz, me sinto tranquil.
Sou feliç, estic tranquil, al meu club, al PSG. M'hi trobo de gust, la temporada ha començat molt bé per mi. Estic molt content de com estic jugant. I sempre ho he dit, defensaré el meu club amb dents i ungles. Donaré el 100% de mi perquè puguem tenir èxit i aconseguir grans coses.
Porta 10 anys vestint la samarreta de la Canariña i Neymar creu que després d'haver assumit amb total responsabilitat el seu paper dins l'equip, és normal que rebi un tracte diferenciat dins la selecció i ho justifica així.
Quan vaig arribar a la selecció brasilera hi havia jugadors amb més nom que jo i amb més trajectòria que jo i els havia de respectar. El Barça em va passar el mateix. Messi tenia un tractament diferent. Per què? Perquè era més bonic? No. Perquè ell decideix. Perquè ell s'ho havia guanyat. Això defenso.
L'exdavanter del Barça admet que les lesions no li han permès estar entre els millors futbolistes els últims dos anys, però confia poder tornar a optar el premi de best de la FIFA l'any que ve. Aquesta hora Neymar juga amb el Brasil en un amistós contra el Senegal que s'està jugant a Singapur, un partit que ha començat a les dues. Ara mateix, minut 36, guanya el Brasil 1-0, gol de Firmino al minut 7. Neymar és a l'11 titular i també el blaugrana Artur.
I un altre brasiler que ha parlat és l'exjugador del Madrid, Roberto Carlos. Ha concedit una entrevista al Canal 11 de Portugal i ha explicat clarament, per exemple, per què José Antonio Camacho o Wanderley Luxemburgo van durar molt poc com a entrenadors de l'equip blanc.
El que va ser lateral esquerre de l'equip recorda que Camacho es va presentar als jugadors en el vestidor dient que l'endemà els volia tots allà a les 7 del matí per entrenar-se. Explica la cara que van fer Ronaldo i companyia i afegeix que Camacho va durar 10 dies. Una situació similar va viure un altre tècnic de l'equip blanc, Wanderley Luxemburgo.
Ele tirou a primeira cerveja e depois tirou as garrafas de vinho. Demorou 3 meses. Porque, infelizmente, o mundo do futebol é pequenininho. As notícias vão chegando na diretoria e... tchau.
El problema amb aquest entrenador, com ha explicat Roberto Carlos, és que els va treure la cervesa i també el vi. En aquest cas va durar 3 mesos i, com diu Roberto Carlos, tchau. Per si algú dubtava del poder que tenen els jugadors.
És que arriba a dir que Vicente del Bosque posava els entrenaments a les 5 de la tarda perquè si el posava a les 11 no hi arribaven els jugadors. O també explica com, quan acabaven els partits del Bernabéu, a Barajas es trobaven diversos jugadors del Madrid esperant vols privats que els duien a diferents compromisos que tenien el dia següent d'haver entrenat o d'haver jugat amb el Madrid. És a dir, una demostració més de com poden arribar a dominar els jugadors un vestidor. Ho explica Roberto Carlos, exjugador del Madrid.
La xarxa Fort de Catalunya t'ofereix aquest espai.
Hem parlat del partit amistós que juga avui al Brasil, però avui també es juguen 10 partits de classificació per l'Eurocopa de l'any que ve. Arriba l'hora de la veritat per moltes seleccions.
Doncs sí, des d'avui fins dimarts que ve es disputaran la 7a i la 8a jornades de classificació. Avui hi haurà 10 partits, entre els quals destaca l'Holanda i Irlanda del Nord. La selecció de Ronald Koeman és tercera del grup C amb 9 punts i es troba una victòria d'Alemanya i de la seva rival d'avui. Els irlandesos són la gran sorpresa d'aquest grup, motiu pel qual Koeman vol evitar relaxacions. El tècnic de l'Orange diu que necessita motivar els seus jugadors perquè la intensitat als entrenaments no és del tot bona.
Sento que he de motivar els meus jugadors perquè he vist alguns moments durant l'entrenament que les coses no funcionaven bé. No sé quina és la causa, potser és la curta preparació o el cansament acumulat. El que veig no em preocupa, he de mantenir la calma i seguir en la mateixa línia de treball, però prefereixo avisar-los ara perquè després del partit potser ja serà massa tard.
També juga avui la Bèlgica de Robert Martínez. Ho farà davant San Marino, última classificada del grup, i a l'espera que el tècnic català pugui comptar amb el porter de Madrid, Thibaut Courtois, un cop superats els seus problemes gàstrics. La selecció del tècnic català és líder en solitari del grup I amb 18 punts, seguida de Rússia amb 15. Les dues seleccions tenen molt encarrilada la presència a la pròxima Eurocopa. La Croàcia d'Ivan Rakitic també jugarà avui davant Hongria en un partit amb el lideratge del grup E en joc. Entre demà i dissabte es tancarà la 7a jornada de classificació. La selecció espanyola jugarà el mateix dissabte davant Noruega, amb la classificació pràcticament a la butxaca. Qui també pot deixar molt encarrilada la presència a l'Eurocopa de l'any que ve és la Itàlia de Roberto Mancini, que jugarà el mateix dia contra Grècia.
Aquests partits de seleccions ens permeten sentir declaracions de diferents jugadors del Barça que estan repartits amb les seves seleccions. Dimarts va parlar Ter Stegen, ahir ho va fer Messi, Rakitic i Artur. I avui podem sentir Carles Pérez i també Todibó, que va passar ahir pels micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio.
El central francès està concentrat amb la selecció sub-21 del seu país, un jugador jove que durant el passat mercat d'estiu es va especular amb la seva sortida per jugar cedit en un altre club i agafar experiència i minuts. Ell, però, es va voler quedar.
Jo voler rester al Barça.
Jo em vull quedar al Barça, bàsicament perquè estimo aquest club i tinc el desig de triomfar-hi.
Un altre que està a la sub-21, però en aquest cas d'Espanya, és Carles Pérez, que ha explicat a TV3 quines són les peticions que li fa Ernesto Valverde.
Que sigui atrevit, que tingui personalitat, que al final, per posar un noi que jugant a la part de dalt, les torni endarrere, les passi, pot jugar tothom a aquella posició, que quan pugui encari i sobretot que tingui treball defensiu.
Carles Pérez va debutar el primer equip blaugrana la temporada passada, però aquesta ho ha fet de forma més continuada. Ell es compara amb un altre jugador que va passar pel club i per la seva mateixa posició.
La veritat que ara que ho deuen en Pedro, tant perquè bueno, Pedro ha sigut una peça bastant important al Barça Guardiola i la veritat que era un tio implicat en atac com en defensa. La veritat que és el que em demana el míster, que evidentment a dalt sigui un punyal, però que darrere ajudi. I crec que ho estic fent.
I encara relacionat d'alguna manera amb el Barça, podem sentir el tècnic del Celta, Fran Escrivá, que en una entrevista a la Ràdio Gallega ha donat la seva opinió sobre la possibilitat que la Supercopa d'Espanya, amb la presència de l'equip blaugrana, es jugui el gener a l'Aràbia Saudita.
Que tenen en cuenta que hay sitios donde todo el mundo no tiene los mismos derechos. Y creo que no debemos hacer publicidad a esos sitios. Creo que por encima de ser entrenadores o jugadores somos personas. Y los sitios donde no se respeta el derecho de los que sea, por raza, por religión, por sexo, creo que no son sitios donde nosotros se nos haya perdido nada. Al revés, creo que son los sitios donde hay que obligarles a que sean pues, como debemos ser en todos los lados, evidentemente, con igualdad absoluta, con independencia de lo que uno piense o sea o quiera ser.
Cada vegada que l'Antonio ve a BMW Service, pren el seu cafè amb 3 cullerades i mitja de sucre, mai 4. Llet de soja a temperatura ambient i 1,3 centímetres d'escuma. A BMW Service et coneixem tan bé a tu com al teu BMW i el cuidem com ningú en el manteniment i servei postvenda.
Vine a Motor Múnich, el teu taller autoritzat a Sabadell, Sant Cugat, Terrassa i Vilanova i la Geltrú.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Minuts i serà a les 3 de la tarda, l'exentrenador de l'Espanyol David Gallego, destituït dilluns, s'ha acomiadat avui de forma oficial a través d'una carta publicada pel mateix club blanquiblau. Sergi Andreu, bona tarda.
Bona tarda.
I què explica Gallego en aquesta carta?
Doncs que sempre ha dedicat el màxim esforç i ha tingut la màxima dedicació en les diferents etapes que ha viscut a l'Espanyol, ha agraït el suport de la gent propera, el cos tècnic, el president, les diferents direccions esportives, la confiança dipositada en ell. Ha tingut també un record especial per tots els jugadors que ha dirigit, fent èmfasi especial en els que ha format de joves i ara ja són professionals. El de Súria tanca la carta agraint el suport de l'afició i, sense retrets, els diu que sempre respectarà la seva opinió. Els demana també que no deixin mai de fer costat a l'equip. En referència a la destitució de Gallego i en la línia del que ahir comentava David López, d'avui un altre capità, Víctor Sánchez, també responsabilitza els jugadors de la situació viscuda.
Quan un entrenador se va, quan un club té que prescindir de l'entrenador, al final el primer culpable és el jugador i te sientes culpable, sientes que podrías haber hecho mucho más, que podrías haber hecho las cosas mejor y ese sentimiento es normal, entra dentro de la autoexigencia, de la autocrítica que tenemos que hacer, pero estamos en élite y tenemos que pasar página, tenemos que seguir y tenemos que intentar darle la vuelta desde ya.
Amb la d'aquest matí ja són 3 sessions dirigides per Pablo Machín, prou temps per fer-ne una primera valoració.
És un entrenador que pide mucha intensidad a su equipo, que estemos activos, que estemos muy concentrados, bueno, intentando implantar su sistema de juego con esos 3 centrales, 2 carrileros, y bueno, está claro que seguro que quiere, es un equipo que pelee, un equipo que sea intenso, un equipo que robe rápido y que llegue mucho a fases ofensivas.
L'Espanyol es tornarà a entrenar aquesta tarda a les 6 a porta tancada.
I en bàsquet, l'Espart City Leaf Girona i el Cadí La Seu sumen la seva tercera victòria a la Lliga Femenina i es mantenen invictes.
Ple de victòries per als dos equips catalans a la primera divisió femenina de bàsquet. Gironines i Urgellenques són les úniques amb un 3-3 a la classificació, juntament amb el Perfumeries Avenida de Salamanca. L'Uni Girona va guanyar ahir a la pista del Guipúscoa per 45-67 en un molt bon partit coral de les jugadores d'Eric Surís. Escoltem la valoració que feia el tècnic gironí després de la victòria.
Que sí que és veritat que ha notat tothom, que també hem assistit molt. Bé, un partit en el que realment hem sabut trobar molts equilibris i sobretot seguir amb aquesta línia defensiva, no? Que estem seguint molt, molt seriosos en defensa i a partir d'aquí, doncs bé, en atac, seguir coneixent-nos, seguir sentint-nos còmodes, hem trobat un bon equilibri interior-exterior, hem fet mal moltes estones amb boles dintre...
I el Cadí la Seu va fer el mateix, guanyant a la pista del campus Promete Logroño per 59-78. La mobilitat i l'encert de les jugadores de Bernat Canut va ser clau pel triomf urgellenc. Precisament el tècnic de la Seu es mostrava molt satisfet per com ha començat la temporada del seu equip.
Bueno, una lectura positiva, no per estar a dalt de tot de la taula, sinó per tenir tres victòries, no? En aquest moment, amb tres partits de Lliga, sens dubte hauríem firmat, però em quedo, bueno, amb l'evolució que està tenint l'equip, amb l'ambició que es deu a cada una de les jugadores i que, bueno, una mica més, que ja estem una mica més conjuntats.
Per cert, aquest diumenge el Cadí se les veurà amb el Perfumeries Avenida a partir de les 6 de la tarda al Palau Municipal d'Esports. Veurem quin equip és capaç d'allargar la ratxa de victòries. El mateix dia i hora, l'Uni Girona rebrà el Durant Maquinària Encino.
I debut històric ahir del Terrassa de Waterpolo a la Lliga de Campions. Els de Dida Corbacho van debutar amb una clara victòria per 9-5 contra el Dinamo de Tbilisi, jugant a casa. El pròxim compromís europeu serà a la piscina d'un dels favorits al títol final, el Prorreco italià. Serà dissabte, dia 19 d'octubre. Abans, però, el Terrassa haurà de fer front a un doble compromís a la Lliga. Dissabte a l'àrea olímpica contra el Tenerife i dimarts a la piscina del Mediterrani.